Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest dilluns, l'Institut d'Estudis Penedesencs no ens proposa parlar de llibres, ni de llengua, història o patrimoni material, sinó de paisatge i d'espais naturals, tant marítims com terrestres protegits. I ho farem amb el doctor Josep Antoni Herrera, vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Bon dia.
Molt bon dia.
Ben aviat es pot ampliar el que coneixem actualment com el Parc Natural del Garraf, per fer-ho fàcil, convertint-se en el primer espai natural protegit de la vegueria penedesenca i serà en bona part gràcies a l'empenta i a tots els estudis i anys que hi ha abocat l'Institut d'Estudis Penedesencs. Expliqui'ns com ha anat una mica.
Bé, sembla que fins a l'any 2020 l'única proposta que havia per part de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya era ampliar l'actual Parc del Garraf, que passaria a ser declarat Parc Natural del Garraf. El tema és que quedaven fora el Parc del Foix, que és importantíssim perquè és l'única làmina hídrica que tenim, un embassament, que és l'embassament del Foix, transformat en un autèntic llac, que té aigua permanent de forma constant tot l'any, més tota la vertebració del seu riu i els afluents, més el parc arqueològic d'Olèrdola, que és importantíssim. Aquesta és una de les primeres coses que l'Institut va, sobretot, promoure. Escolta'm, no deixem fora d'aquesta denominació, d'aquesta declaració, aquests altres espais que tenen la mateixa vocació i la mateix grau de protecció, perquè són plans d'espais naturals d'interès de la Generalitat de Catalunya, declarats ja fa molts anys, i per tant, des del punt de vista normatiu, tenen el mateix nivell de protecció que té el Parc del Garraf, el té Olèrdola i el té el Foix.
El que no va contemplar la Generalitat és que actualment som vegueria Penedès i, per tant, tenia sentit, no?, aquesta unificació.
Sí, i ve després d'un altre tema en el qual l'Institut d'Estudis Penedesencs ha estat també promotor i col·laborador, inclús coautor, que és el catàleg del paisatge del Penedès, que ha estat no una refusió del que ja hi havia abans, sinó un treball de nou, de camp, i per tant s'ha integrat tots els territoris de la vegueria del Penedès en nous estudis, i ara potser és el moment de que la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Executiu, que és que té la potestat per fer la declaració de nous parcs naturals de Catalunya, consideri que com a vegueria hem de sumar tots aquests espais que ja tenim, Foix, Olèrdola i Garraf, però sense oblidar l'Ordal, perquè l'Ordal no deixa de ser, les muntanyes de l'Ordal, la continuació física i geològica i paisatgística del massís del Garraf fins a tocar el Llobregat.
Però no té aquesta consideració.
De moment no, però també té xarxa Natura 2000 i té nivell de protecció similar al que tindria normativament el Parc del Garraf. I per una altra banda tenim els espais costaners, que són molt importants, que també demanem que s'afegeixin, que seria la zona marítima compresa entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, que s'anomenen els Colls i Miralpeix, Costa del Garraf.
Tot això formaria part del territori, futur macroparc?
Del territori terrestre. De moment, el territori terrestre.
Però sou ambiciosos.
Sí, perquè, de fet, fa escassament un any, la Universitat Politècnica de Vilanova va encomanar uns estudis al Michel André, al doctor Michel André, que des de fa ja més de 20 anys es dedica a estudiar els sons submarins produïts pels cetacis quan passen per les costes del Garraf. I té tota una xarxa d'hidròfons, que són micròfons submarins establerts, i que poden captar i diferenciar els tipus de sons i classificar quins són aquests cetacis. I, oh, sorpresa, resulta que les costes del Garraf, la part submarina, és un corredor migratori de balenes del Mediterrani.
Oh, quina troballa!
I dintre d'aquestes, el rorqual comú. I, per tant, això ja dona una empenta definitiva a dir, escolteu, no tan sols tenim uns espais terrestres que són dignes d'aquesta protecció i consideració, sinó que hi ha un espai marítim annex, contigu, a lo que seria aquest macroparc de la vegueria del Penedès, que resulta que és un importantíssim corredor migratori de cetacis, no tan sols balenes, cetacis i altres, com seria el rorqual comú.
Quan ha de prendre una resolució la Generalitat? Hi ha altres parcs en joc? com ha d'anar una mica tota la part burocràtica? Perquè la feina d'estudi i d'investigació està feta sobradament per l'Institut.
Per l'Institut, per Diputació de Barcelona i per la Direcció General que s'encarrega dels parcs naturals per part de la Generalitat de Catalunya. És a dir, els estudis tècnics ja estan fets. El que s'ha de fer és una petita actualització de la normativa, adequar la normativa actual, perquè tenim declaracions d'espais naturals amb normativa antiga i, per tant, s'han d'actualitzar, però la part de memòria, la part de plànols, això ja està fet. El que sí tenim ara és una proposta de 5 nous parcs naturals a declarar en aquests propers anys.
Propers anys.
Propers anys.
En plural,
sí, sense data, sense data. Propers anys, sense data. ¿Vale? Serien 5. I sembla ser que la voluntat política, per això diem ara des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que com el treball físic, el treball de gabinet, el treball de planificació ja està fet, només queda l'actualització normativa, ara seria ja la voluntat política que ha de dur a terme aquesta consolidació i aquesta declaració d'aquest nou macroparc, que encara no té nom, però que afegiria totes aquestes àmbits terrestres i marítims.
Clar, entenc que tindrà un nom nou.
Possiblement, o una integració dels principals que
perquè
ara coneixem.
Perquè si hem de llegir tots els noms actuals no acabaríem mai.
Sí, el que passa que el nom no fa la cosa. L'important és la cosa, el fet,
que
el que
endavant.
Tenim, la realitat. I, per tant, aquest espai natural és un dels... Jo sempre ho he dit, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, es va fundar en l'any 1977, i ja llavors no teníem ni el Parc Natural del Garraf, ni tan sols Ordal, ni tan sols Foix, no hi havia cap mena de protecció, ni tan sols urbanística. I ja sempre hem dit que aquesta vocació d'aquests espais és consolidar-se com a futurs parcs naturals. Perquè aquesta diferència entre ser o no ser parc natural.
Què implica?
Per la reversibilitat. Mireu, la protecció que té actualment el Parc del Foix, el Parc d'Olèrdola i el Parc del Garraf és simplement urbanística, en base a la llei del sòl. Com es va fer? Doncs, quan tu fas un pla urbanístic, doncs, amb aquest pla urbanístic, classifiques el tipus de sòl i si mereixen o no una protecció. I una d'aquestes classificacions és un pla especial de protecció del medi físic. Pla especial de protecció del medi físic, del Foix, d'Olèrdola i de Garraf. Però és una part d'un pla especial urbanístic. Vol dir que està lligat a la llei del sòl i si hi ha una directiva europea o hi ha una directiva estatal o una directiva o un canvi normatiu de la Generalitat de Catalunya, el que ara és protegit amb un nivell de protecció 20A o 20B pot revertir i caure a una classificació a un nivell de protecció inferior.
Està sotmès a directives superiors.
Exacte, a la llei del sòl i, per tant, a urbanisme. En canvi, quan fas el salt qualitatiu a parc natural, surts de la llei urbanística i passes a la llei d'espais naturals de Catalunya. I aquesta llei d'espais naturals, una vegada aconsegueixes aquesta classificació, ja és irreversible. I el nivell de protecció es manté. A què pots aspirar quan estàs aquí? Pues a la Champions League, a ser parc nacional, com és Aigüestortes
i Sant
Maurici. Vale. És a dir, que no ens quedarem aquí. És a dir, el dia que assolim des de l'Institut d'Estudis Penedesencs amb aquesta promoció que tinguem aquests espais de la Vegueria del Penedès com a parcs naturals, el següent pas serà parcs nacionals. Perquè ho mereixen, perquè ho són. Perquè ara us explicaré aquest tema del corredor mediterrani de les balenes, que és importantíssim. I resulta que, des del punt de vista internacional, s'acaba de reconèixer com a hot spot que Vilanova i la Geltrú i les costes del Garraf és el primer punt a tota la península ibèrica reconeguda internacionalment per protegir el pas d'aquests cetacis i d'aquestes balenes, sobretot el rorqual comú. I això s'ha fet l'any passat a la UPC de Vilanova. Va venir la professora que s'encarrega d'aquesta qualificació internacional, també el director de l'UPC de Vilanova, i després el doctor Michel André, que és el que porta aquest tema de seguiment amb hidròfons del pas dels cetacis. I això és un tema que té una transcendència ja europea.
I poc conegut.
I poc, molt poc coneguda, molt poc coneguda. Per tant, estem en aquest primer, el més important és sortir de la llei del sòl, sortir d'aquest pla urbanístic normal i corrent que podria ser reversible i saltar la llei d'espais naturals. I una vegada aquí ja jugarem a la
Seguir
Champions
lluitant.
League.
Quines sensacions hi ha, ens deien, els propers anys? Jo he insistit en plural i m'ha dit, sí, no hi ha data, no hi ha calendari, però quina sensació dona si el govern tindrà pressa o no, s'afanyarà o es talla sobre la taula, no hi ha pressa?
Nosaltres no podem incidir, no és la nostra missió, sobre el tema de les voluntats polítiques. El que sí hem fet és consolidar uns estudis molt seriosos, sobretot a la vegueria del Penedès, demostrar el que tenim, fer tots els estudis, les publicacions i les investigacions i demostrar que això és possible, que aquest espai és mereixedor d'aquest nivell de protecció i que tenim singularitats úniques a Europa, com és aquest el hotspot, que és el Pas de les Balenes, l'únic corredor al Mediterrani, a la península Ibèrica, el tenim davant de les costes del Garraf. I, per tant, això és un fet irreversible. A partir d'aquí, jo crec que hi ha les pressions de les institucions com la nostra, de les entitats, dels grups excursionistes, de les entitats ambientalistes i de la ciutadania en general, és que una vegada els fets es consoliden i es demostren, esperem que la voluntat política vagi en consonància i que, evidentment, aquesta vegada sí, després de ser candidat sobre més de 47 anys, aquesta vegada sí sigui denominat i sigui declarat aquest macroparc natural de la vegueria del Penedès.
Seria, si passés, que esperem que sí, seria el primer gran parc d'àmbit vegueria al nostre país?
Sí, exactament. I, a més, també ho seria si en aquesta primera denominació, si en aquesta primera declaració se suma a l'espai marítim protegit. Aquest és un tema dificultós.
Això pot ser que passi o que no, que es deixi per més endavant?
És un entrebanc des del punt de vista administratiu, i m'explicaré. Els ajuntaments tenen competència sobre espai terrestre fins a nivell de platja. Però a la que toquem la banda de la làmina de l'aigua i la làmina d'aigua marítima, aquí s'hi sumen moltes competències superposades. Per una banda està la demarcació de costes de l'Estat, que té competències en totes les costes estatals, incloses les de Catalunya. I això depèn del Ministeri de Madrid. Després tenim les aigües territorials, que són les aigües a una sèrie de milles que estan tocant a les costes catalanes, que aquí també intervé l'Estat, és la competència de l'Estat. Però també la Generalitat de Catalunya fa pocs anys va fer legislació pròpia i també té unes petites delimitacions, unes milles més curtes, que també té competències pròpies. Després no oblidem l'àmbit professional, l'àmbit de pescadors, vale, l'àmbit de la pesca, l'àmbit també de comerç, la navegació marítima, i per tant
sí,
hi ha temes
de certa
complexitat que a lo millor en aquesta primera declaració de parc podria ser convenient separar-ho i fer la declaració dels espais terrestres en el qual tots els municipis tenen competència territorial, perquè la competència territorial dels municipis acabarà en aquesta línia costanera, i deixar per baixa banda en això, o no. O pot ser la voluntat política molt agosserada i no, anem a fer aquesta gran macroparc i, per tant, tirar endavant, sobretot en la protecció del corredor mediterrani, dels cetacis i de les balenes mediterrànies, sobretot del rorqual comú, que això és un fet únic i singular. El primer hotspot de tota la península Ibèrica es trobem davant de les costes del Garraf.
L'Institut té noms sobre la taula per quan tinguem parc?
No, no ens correspon.
No toca?
Nosaltres estarem de la mà, com sempre hem fet, i sobretot recolzant les administracions a tots els nivells, i si hi ha una mena de consultes, pues, hi col·laborarem, com ho col·laboraran moltes més entitats. Jo penso que el nom no és allò més important, sinó el fet
que passi.
Aconseguirem aquesta consolidació d'aquest nou macroparc natural de la vegueria del Penedès.
La trajectòria del doctor Herrera ha estat estretament lligada al Parc del Garraf des de l'any 1974. Heu anat del bracet.
Sí, efectivament. En l'any 1974, en un congrés internacional que va haver a Barcelona sobre bioespeleologia, vaig presentar una ponència sobre les possibles conseqüències bioespeleològiques que tindria el gran abocador del massís del Garraf. I a partir d'aquí, en aquesta primera ponència, que dissortadament vaig preveure que hi hauria una sèrie d'hipòtesis, perquè en el 74 s'acabava d'inaugurar l'abocador del Garraf, i en aquestes hipòtesis de treball que jo vaig presentar en aquest congrés, en aquesta ponència, ja preveia la contaminació de les aigües subterrànies i, per tant, la contaminació dels pous d'aigua potable i de les aigües marítimes, a més del tema dels gasos, dels biogasos, de metà i de CO2, i també de sulfhídrics per combustions internes. I després ja va ser en l'any 1978, a través del Centre d'Estudi d'estudis de la Biblioteca Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, i també de la seva directora, la senyorita Teresa Besora i Sugranyes, que ens va recomanar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per fer a dos biòlegs vilanovins, el Josep Maria Llançai Martí i jo mateix. Josep Maria, dissortadament, ja va traspassar fa uns anys i se'ns va encarregar aquest estudi, aquest primer estudi sobre el futur parc natural del Garraf. I va ser lliurat, una vegada aprovat pel govern de l'Ajuntament de Vilanova, en l'any 1978, que era del senyor Josep Piqué, l'alcalde era llavors Josep Piqué, el pare de, que va ser després ministre, i després se'ns va elevar a la Diputació de Barcelona, perquè no existia la Generalitat, i llavors la Diputació de Barcelona va acollir aquest primer estudi, i per tant des de llavors no ho hem parat, és a dir, després se'n van fer
va la pressió... Va ser coordinador del parc?
Sí, laboralment vaig ser funcionari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant diverses dècades, i finalment Diputació de Barcelona, a través d'un nomenament doble de l'Ajuntament i de la Diputació, vaig ser el coordinador d'aquest projecte de declaració del futur Parc Natural del Garraf.
Parlem una miqueta de les singularitats d'aquest parc, d'aquest massís. Diu el doctor Herrera, Garraf és introspecció, un profund viatge a l'interior amb una gran finestra panoràmica balconada al blau mediterrani infinit. Poesia.
Sí, és que ho és. I sobretot ara a primavera jo us recomano aquest primer... Els que no l'heu fet o fa temps que no hi torneu pel massís del Garraf, ara és l'època millor, perquè hi ha la floració i a més ha plogut el suficient perquè hi hagi una florida espectacular de les plantes mediterrànies i recordem que el Garraf és sempre verd. És roca calcària esquitxada de verd. I ara el verd és ufanós. Per tant, dels cims del Garraf i sobretot a la façana marítima, el paisatge és espectacular i la vida del massís, jo sempre ho he dit i ho repetiré sempre, perquè una de les formes en les quals jo vaig tenir el primer contacte amb el massís del Garraf va ser practicant l'espeleologia, concretament l'espeleologia científica. Hi havia una secció d'espeleologia científica que estava dins del Centre d'Estudis de la Biblioteca Museu Balaguer i durant molts anys, des de l'any 1969 fins gairebé als anys 80, vaig practicar aquesta modalitat científica, i llavors la bioespeleologia, és a dir, la fauna i la flora que hi ha dins de les cavernes i el coneixement que tens de l'interior del massís del Garraf és impressionant, perquè hi ha una intrincada xarxa de vents i coves dins del massís del Garraf, totes elles interconnectades a profunditat amb el riu subterrani de la Falconera. I després, les plantes que afloren en superfície, només veiem la part vegetativa, però no veiem la part de les arrels. I m'explicaré una mica. La part vegetativa de les plantes és només un 20% d'elles. El 80% restant són arrels que estan sota terra, de vegades molt profundes, i interconnectades entre elles. És una cosa molt curiosa. En un espai on gairebé no plou, o plou poquíssim, només una mica primavera i una mica tardor, l'aigua és tan escassa i s'escola a tanta profunditat que cal una estratègia de supervivència. Què fan les arrels? Associar-se, perquè necessiten aigua d'una forma contínua...
Associar-se amb la planta veïna?
No, associar-se, sí, però a través d'un intermediari, és a dir, d'una simbiosi, a través dels fongs. I, per tant, com els sòls en superfície, el massís del Garraf, són esquelètics i són molt il·luviats, és a dir, que quan plou arrosseguen gran part de la matèria orgànica i de les sals minerals cap a les profunditats, per tant, hi ha sòls molt profuns dins de lo que seria l'estructura geològica del massís, que estan situats 70, 80, 90 metres de profunditat. Curiós.
Molt.
I, a més, relacionats també amb els avencs i amb les coves. Llavors, el que fan és, a través d'aquesta simbiosi que es diu micorrizes, s'associa les arrels més finetes de moltes plantes amb aquests fongs, són diverses espècies micorritzades, i una vegada s'associen a través d'aquests nòduls de connexió s'anastomesen, s'interconnecten amb altres arrels d'altres espècies, de forma que quan hi ha una sequera extrema en superfície, en profunditat les arrels s'estan intercanviant sals minerals, aigua i nutrients. I això és una connexió molt curiosa perquè té a veure també amb el tema de proximitat genètica. És a dir, una alzina té més proximitat amb un coscoll o amb un garric. perquè totes pertanyen al mateix gènere, però són diferents espècies, són cosines germanes. Bé, doncs en aquestes connexions subterrànies a través de les micorrizes, qui té preferència és el que, d'alguna forma, té més parentesc proper amb l'espècie donadora. Els arbres són els que desenvolupen les micorrizes més potents i més profundes. Per tant, els arbusts que tenen com a gènere el mateix, coincideixen en gènere però es diferencien en l'espècie, sempre tenen preferència en la connexió i en l'intercanvi d'aigua i nutrients. Què passa amb la resta, que són cosins llunyans o familiars una mica distants? Sí, tenen connexió, però tenen una connexió a distància i no preferent. El que sí evitaran és deixar-los morir abans de que envien les senyals de socors a través d'aquesta xarxa subterrània interconnectada de micorrizes, quan detectin que una planta que no tenen gairebé parentesc, però que està en estrès, està en un estrès hídric, està a punt de morir, li enviaran a través d'aquesta connexió subterrània els nutrients suficients per intentar sobreviure.
En forma de nutrients.
Sí, sí. I això és el garraf desconegut.
Apassionant.
Això és el que cal explicar, que no està als llibres, que no s'explica a classe, i que després de més de 50 anys de trepitjar el massís del Garraf, de fer excavacions, de fer perforacions, de visitar mines, de visitar coves, de visitar avencs i de fer investigació, te n'adones que encara queda molt, moltíssim per descobrir el massís del Garraf. No és un massís qualsevol, no serà un parc natural més de Catalunya, serà, en singular, el gran parc natural de Catalunya.
Em sembla que molts oients estan descobrint això, l'escoltar-nos ara, com m'ha passat a mi. No sé si com a veïns de la vegueria penedesenca podem fer alguna cosa per empènyer en la bona direcció aquesta declaració de parc natural, per que els nostres polítics s'acabin de decidir.
Simplement manifestar-ho. Tenim òrgans de participació, tenim fòrums, tenim les administracions més properes en contacte amb els ciutadans, que són els ajuntaments, els consells comarcals, les mancomunitats i també les diputacions. La vegueria del Penedès té Diputació de Tarragona i Diputació de Barcelona. I també tenim la Generalitat. I simplement és manifestar el que fins ara sabem i que tenim per descobrir encara uns valors naturals de paisatge i, sobretot, únics a tot Catalunya. I quan estic dient únics, que són únics, no són repetitius. És a dir, podem tenir el massís del Montgrí i Esmedes, que també és un massís carcàric i tal, però no té les 400 i pico coves, no té els rius subterranis, no té la riquesa i la interconnectivitat que té aquest massís del Garraf.
Apassionant sempre el viatge que fem a través de les paraules quan ens visita el doctor Josep Antoni Herrera. Moltíssimes gràcies i estarem pendents de què passa amb aquesta declaració i, en la mesura que puguem, empenyarem els nostres polítics en la direcció correcta.
Sí, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs és demanar a la ciutadania la proactivitat i que siguem tots un a l'hora de demanar que definitivament sigui declarat aquest macropart de la vegueria del Penedès, que és singular i únic. I ens quedarà encara moltíssim per descobrir.
Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
A vosaltres.
Penedès en xarxa.